Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Telèfon d'emergències. Tinc una emergència. Davant d'una situació de risc urgent, truca al 112. Dona les teves dades i avisaran els cossos d'emergència necessaris. El 112 és un servei gratuït que atén les peticions d'ajut de tot el territori català les 24 hores al dia, els 365 dies l'any, en més de 50 idiomes. També pots descarregar-te l'aplicació gratuïta My112, que localitza la trucada automàticament, i l'aplicació per persones sordes, que permet trucar sense parlar. 112, la resposta a totes les emergències. 112, la Generalitat al teu costat.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Fa pocs minuts que l'Espai Memorial, en record del president Josep Lluís Núñez, ha tancat avui les seves portes a la tribuna del Camp Nou. Demà dimecres, els socis, penyistes i aficionats que vulguin podran mostrar el seu record i afecte cap a la figura del president més longeu a la història del club des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda. Van ser 22 anys de donyisme, del 78 al 2000, anys que van donar per molt, per exemple, per guanyar 140 títols. Aquests 35 els va conquerir l'equip de bàsquet. Una secció que, amb l'arribada de Núñez, va fer una passada gegant. Va ser a l'inici dels anys 80, quan Maito García Reneses a la banqueta, acompanyat dels Norris, Sibilio, Epi, Jiménez o Nacho Sorozábal, el bàsquet a Can Barça va començar a escriure la seva història amb lletres d'or. De fet, gran part del que és ara la secció de bàsquet i del que és ara el Barça en tota la seva magnitud poliesportiva, econòmica, social, també patrimonial, és gràcies a la figura de Josep Lluís Núñez, un president que durant 22 anys va viure moments de tot tipus, bons, molt bons, però també d'altres complicats o molt complicats. Josep Maria Bartomeu, president del Barça.
Avui hem perdut un gran barcelonista, avui hem perdut el president Núñez, un home que durant 22 anys va presidir el club, va fer molts canvis, moltes modificacions, transformacions, i que avui en dia el club que som, sense ell, seria impossible. Avui també és un dia per recordar tot el bo que va fer el president Núñez pel club. Des de la Masia, on ell va, evidentment, de seguida pensar que el talent tenia que créixer a casa, però també l'any del centenari, el Dream Team que vam aconseguir amb Johan Cruyff i guanyar la primera Champions. Crec que és un dia perquè tothom doncs, pensi en tots aquests records, les alegries que vam, evidentment, tenir durant el seu mandat i també donar els ànims a la família. És un dia trist per a la família blaugrana, també per la família Núñez, en el qual es donen tots els meus ànims.
Doncs el Futbol Club Barcelona, que recorda la figura del president Núñez, ha decretat 4 dies de dol, durant els quals les banderes a les instal·lacions estaran a mig pal. Descansi en pau. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui, dimarts 4 de desembre 2018, amb el José Matoses, al control, Xavi Pagant, a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Presented by
Òscar Merino. 3, 2, 1, 2.
Doncs l'actualitat blaugrana que segueix marcada per la mort de Josep Lluís Núñez. De fet, com us podeu imaginar, són moltes les veus que des d'ahir dilluns han volgut deixar el seu record a la figura del expresident Cule. Un d'ells, el també expresident i vicepresident durant l'època del Núñez, Joan Gaspar, a TV3.
Un abans i un després, no? Quan el president Núñez va fer càrrec del Barça, jo vaig tindre l'honor de començar amb ell, i els 22 anys i pico que va estar, ja no solament els èxits esportius, que això pues, no cal que els recordi, ni la primera Copa d'Europa, ni les Lligues, ni tants altres campionats amb les seccions i amb el primer equip de futbol, però des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, l'ampliació de l'estadi, el mini-estadi, el museu del Barça, espero que torni a recuperar-se el seu nom.
Doncs durant els 22 anys de mandat de Josep Lluís Núñez, la secció de bàsquet va viure un dels seus moments més àlgids, aconseguint un total de 34 títols, dues recopes, dues còrec, 10 lligues, 9 copes del rei, un Mundial de Clubs, una Supercopa d'Europa, una Supercopa d'Espanya i 9 lligues catalanes. Sota el seu mandat va quedar pendent conquerir una Copa d'Europa. El Barça va arribar a jugar 4 finals amb el record amarg de la final de París amb el tap il·legal sobre Montero. Però el que és innegable és que la secció, a partir de l'arribada de Núñez i amb Salvador Alemany, el seu capdavant, va viure el seu primer gran moment de joia. Ens escolta ara el Bàsquet al Dia un dels mites d'aquella època, d'aquell Barça de bàsquet. Andrés Jiménez, què tal?
Hola, què tal?
¿Qué recuerdas, no?, de esa época. ¿Qué recuerdas, no?, del presidente Núñez?
Bueno, a ver, ya ha pasado un poco un tiempo, pero así en general, lo que era con la sección del básquet fue un buen presidente, bajo lo que yo viví, la experiencia que yo tengo, porque, bueno, con Núñez, José Luis Núñez, conseguimos tener nuestra cierta, digamos, independencia con respecto al resto, porque al fin y al cabo el Fútbol Club Barcelona es un club eminentemente de fútbol, pero en esos momentos fue cuando, bueno, las secciones fueron cobrando una importancia bastante marcada, y en ese caso, en el caso del básquet, pues bueno, yo creo que fuimos los pioneros en ese apartado, y el presidente evidentemente entendió muy bien que la línea tenía que ir por ahí, porque eso se traducía en triunfos, y creo que esa combinación fue muy buena.
De hecho, fue el impulsor del Barça más que un club, de las secciones, como tú ahora comentas, y del básquet en particular, porque en esa época, a partir de los 80, es cuando se empiezan a ganar títulos.
Efectivamente. Es una sección que había tenido su tiempo, pero que a través de una serie de modificaciones, cambios, aportaciones, etcétera, pues como tú dices, de pasar de ser un club, bueno, importante, pero que, bueno, pues que no conseguía títulos de una manera normalizada, pues efectivamente en los 80 empezamos a ganar 4 copas de 4 ligas seguidas, Copa Korac, presencia constante en la final de la Final Four, o sea, estar en el top de lo que era no solo a nivel español, sino a nivel europeo.
Sí, de hecho fueron muchos títulos los que se consiguió bajo la presidencia de Josep Lluís Núñez, 34 en total para la sección de baloncesto. Lo que faltó en esa época, Andrés, es la Copa de Europa.
Bueno, nos quedó ganarla. Estuvimos ahí en la final muchos años, pero sí, nos faltó la guinda de haberla ganado, que a pesar de, ya incluso en época un poquito ya posterior, hasta la propia FIBA, pues determinó que era un tapón ilegal, con lo cual nosotros hubiésemos el famoso tapón de Brankovic.
Sí, en París, en el 96.
Efectivamente, éramos campeones, pero bueno, a veces en el deporte pasan estas cosas, que claro, si no, finalmente no tienes tú el título, estas cosas pues se olvidan. Pero bueno, nosotros a nivel moral, por lo menos, fuimos los campeones de esa final.
Y aún así, sin Copa de Europa, pero sí que es cierto, Andrés, que en esa época... se sentaron unas bases muy importantes para el futuro de la sección. Es decir, que el presente también es gracias a ese pasado.
Sí, sí, efectivamente, claro, todo es importante, pero yo creo que ahí la clave fue que, bueno, pues que cada uno ocupando su rol, en este caso el rol del presidente, entendiera que el futuro iba por ahí, que el futuro iba que cada sección se gestionara, porque son los que dirigen las secciones los que mejor conocen la problemática, los que mejor conocen lo que se tiene un poco que hacer y no hacer, que no que eso se dirigiese tan directamente desde el fútbol, eso no daba a nivel productivo, no era tan interesante, y él lo supo ver y supo hacer caso a las personas que había y aportar nuevos valores y nuevos jugadores, y eso nos dio un salto evidentemente importantísimo de calidad.
Era un presidente sin duda carismático, pero no sé cómo era José Luis Núñez en el día a día, ¿no? Con el trato con el jugador.
Hombre, a ver, quiero decir, quizás, evidentemente, el directivo en aquel momento, Salvador Alemán, por descontado, lo trataba muchísimo más. Después, por estatus, el entrenador, pues evidentemente, depende más. Y los jugadores, pues bueno, pues lo tratábamos puntualmente a nivel de títulos, a nivel de que a lo mejor tenías que negociar algunas cosas del equipo o personal. Entonces, bueno, yo creo que básicamente era como cualquier presidente que llega y gestiona al Barça y sobre todo le da títulos, tiene que ser una persona lista y una persona que vea y que acierte en ver por dónde tienen que estar, que tenga un poquito de visión, y yo creo que en este caso evidentemente pues Núñez lo tenía porque tuvo una marcada trayectoria a nivel deportivo.
¿Alguna anécdota que tengas con él?
Bueno, yo personalmente tengo, pues porque yo cuando tenía, pues básicamente 18 años, él ya me quiso fichar. Estaba yo entre el Cotonificio y la Peña. Entonces, pues bueno, pues tuve una cena, digamos, personal, él y yo, una situación complicada, porque claro, él me quería fichar por el Barça. En aquel momento yo entendía que no iba a jugar mucho porque estaba todavía muy joven, me faltaba un poco por hacer, y es complicado decirle que no a un Josep Lluís Núñez de aquella época, ¿no? Entonces fue una reunión complicada, pero bueno, posteriormente, 3 años después, pues afortunadamente nos pusimos de acuerdo y fue bien para las dos partes, pero esa cena fue un poquito complicada.
¿Complicada en qué sentido?
No, hombre, es un chaval muy joven, tienes ahí toda una personalidad y, hombre, es muy difícil. O sea, que quedó bien, intenté, pero claro, decirle que no al Núñez cuando el Núñez te quiere fichar, quiero decir, y que de alguna manera pues eso se acepte sin que, bueno, pues que quedemos cordialmente bien, es complicado, es complicado.
Pues Andrés Jiménez, gracias por atender la llamada del Básquet al Día y por recordar también con nosotros la figura de Josep Lluís Núñez.
Nada, encantado y un abrazo para todos.
I abans de l'entrenament d'aquest matí al Barça Lassa, la plantilla, l'equip ha guardat un minut de silenci en memòria de Josep Lluís Núñez. Recordar que demà dimecres l'espai memorial ubicat a la tribuna del Camp Nou estarà obert des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda. Però aquesta no és la última o única notícia trista que ens deixa el món de l'esport i del bàsquet en particular, perquè la penya també està de dol. El Joventut comunicava ahir la pèrdua de Genís Llamas, als 71 anys, i president de l'entitat entre el 96 i el 99, abans de donar el relleu a Jordi Villacampa. Van ser 3 anys de mandat en els quals el club va guanyar la Copa la temporada 96-97 i la Lliga Catalana el curs 98-99.
Jo el voldria dir que us agraïm...
Ara, en aquests moments, també, està parlant... Aquí el tenim, el president de l'entitat, Genís Llames, que s'ha fet càrrec aquest mateix any de la presidència del club, en circumstàncies molt difícils, i que l'ha acompanyat la sort i segurament també la feina ben feta. Escoltem-lo.
I hem arribat aquí. Això jo penso que no és per fer expaviment. Jo penso que s'ha de continuar treballant en aquesta línia i vosaltres, que sou els artífices de tot això i els que ho feu factible, espero i desitjo que continueu venint més que mai apoyant el nostre equip. Visca la penya! Visca Catalunya! Visca Badalona!
Doncs les paraules de l'aleshores president de la penya, Genís Llames. Descanse en pau.
Ràdio Estel.
Que han sido mejores y chimpún.
Bàsquet al dia.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I a tot això, els equips de CB segueixen preparant els diferents compromisos mentre esperen l'arribada dels seus internacionals. Aquest és el cas del Divina Joventut, que fins demà no podrà preparar el complet al partit de Lliga Endesa d'aquest dissabte davant del Unicaja de Màlaga, amb la intenció de trencar amb les últimes derrotes. La última i sonada, la contundent derrota a la pista del tècnic Conte Saragossa. L'internacional del Baxi Manresa, Lundberg, ja el tenim pel Bages. El Morabanc Andorra també s'estrena sense, o s'entrena, millor dit, sense els seus internacionals. I l'equip que no ha tingut cap baixa és el Barça-Lassa, que demà dimecres ja marxarà, ja volarà cap a Montenegro per jugar dijous a les 7 de la tarda a la pista del Budugnos, en una nova jornada de la Euroliga. Els de Pesic esperen renovar-se amb la victòria a Europa després de perdre el passat divendres al Palau davant del Fenerbahçe. Després del 65-84, Pierre Oriol, al Bàsquet al Dia, analitzava així la derrota.
Ells físicament és un equip molt potent, molt gran, han estat molt millor a nivell defensiu, molt més agressius que nosaltres, han preparat millor partit i bueno, la clau, nosaltres no hem estat preparats en cap moment, no hem sapigut afrontar el partit de les millors maneres i ens han passat per sobre.
És el que té jugar contra un equip Final Four? És el que aspira el Barça, arribar a aquest nivell?
Bueno, sí, aspirem a arribar a un nivell alt, a un nivell doncs, intentant combinar doncs, l'atac i la defensa sent agressius en les dues parts. Avui veníem de fer grans defenses als últims partits, avui crec que ha sigut un autèntic desastre, l'1 contra 1 sobretot dels petits, les penetracions, amb molts dubtes, ells ho han aprofitat, són un equip que mou molt bé la pilota, que com he dit, són un equip molt físic, han carregat molt bé el rebot en atac i nosaltres doncs, tot el rato hem anat a remol i a darrere, i així és molt difícil jugar-li a un equip com a Fenerbahçe.
És la primera derrota a casa, és un cop, però què creus, com pot afectar aquesta derrota?
Bueno, evident, són d'aquestes derrotes que afecten, evidentment, a nivell anímic, perquè, bueno, sempre vols guanyar, però si no guanyes, almenys fer un partit competitiu i estar allà, no? Avui jo crec que en un moment ens hem vingut a baix, quan ells, doncs, ens hem intentat tornar al marcador i estàvem 4-5 punts, però, bueno, ells han tornat a aprofitar, doncs, com he dit, no, el seu físic, la seva agressivitat, robant pilotes, fent canastes fàcils. Nosaltres ens hem anat desinflant mica en mica, però bueno, ara tenim un cap de setmana diferent per descansar, per poder recarregar piles i el dilluns doncs, tornar amb força perquè ens espera doncs, un mes de desembre també molt complicat.
La Mondi que us ha tret una mica de partit?
No. Bueno, jo crec que al final els àrbits en molts moments del partit ajuden a l'equip que més ho necessita o l'equip que està donant diguéssim més batalla o més joc. En aquest moment el Fenerbahçe estava jugant en un gran moment, estava pressionant molt bé i nosaltres anàvem per sota. Els àrbits doncs, no és que els hagin afavorit, però bueno, han ajudat més a l'equip que estava donant aquest 100%.
Doncs l'italià La Mònica, que en el darrer partit al Palau el passat divendres realment va desesperar a tots els presents en un moment molt concret del partit. I escoltem també el que deia el Bàsquet al Dia. Parlava amb Pau Ribas.
Tal com han jugat avui, estan un graó, dos o tres per sobre, no? És cada... el ritme de partit totalment seu, de Dixon, sabent on ens feien mal cada cop, i en defensa al revés, no? Portant-nos a carrerons sense sortida, a canviar-nos molt les defenses, mai sabíem exactament ells què anaven a fer, i bueno, que han dominat el partit, i a més el rebot ha sigut seu, així és impossible guanyar-los.
Es pot aspirar? Es pot arribar a ser un Fenerbahçe o necessita molt de temps, temporades fins i tot?
Bueno, està clar que és el que volem, no? Però ells porten anys jugant junts, fa 4 anys no guanyaven, ara estan a dalt de tot els últims 3 anys i bueno, se'ls veu, no? Se'ls veu en tot moment on estaran els 4 companys de la pista i bueno, d'això es tracta, no? Ells tenen un projecte molt sòlid i nosaltres estem fent les coses bé, però ens queda camí, però bueno, estem amb una bona dinàmica i una derrota contra ells, és veritat que és a casa i volem guanyar tots els partits aquí, però estem fent una bona feina i l'important és guanyar el següent partit a Budugnost.
Ha d'afectar, però no sé fins a quin punt aquesta derrota.
No, ja et dic, no ens afectarà si som capaços de guanyar el següent partit. Aquests partits ens poden servir per guanyar. Aquesta temporada, doncs, després de les derrotes com a Fuenlabrada, per exemple, l'equip ha reaccionat i després de Panathinaikos hem guanyat a Milà i a Madrid, doncs bueno, és això, no? És no encadenar derrotes seguides i en aquest aspecte doncs estem tranquils.
Com està aquest Pau Ribas? Com està aquesta temporada que no et veiem en masses minuts?
Bueno, són molts jugadors, realment l'equip juga bé i bueno, no, entre cometes, no necessiten. Però bueno, estic preparat, la temporada és molt llarga i tard o d'hora hauré d'ajudar l'equip, així que estic preparat.
Com ho portes, això?
Bueno, a ningú li agrada no jugar gaire, no? Però bueno, la gent ho està fent bé i això és un esport d'equip. Mentre seguim guanyant, hem de seguir així.
Doncs després de l'ensopegada del passat divendres contra el Fenerbahçe, veurem si aquest dijous el Barcelona és capaç de retrobar-se amb la victòria, de guanyar en una pista on ha perdut el Xesca, eh? Compte, la pista del Budugnost. I pel que fa a l'Eurolliga femenina, demà es disputa la cinquena jornada. L'Ekaterinburg d'Alba Torrents, el Dinamo Kursk de Mondelo, Cruz i Sargai són els únics invictes. I pel que fa a l'Eurocup, el també invicte Spar City Telefonis Girona, matemàticament ja primer del seu grup, buscarà demà la cinquena victòria a partir de 8:15 davant del Club Unió Esportiva. La prèvia per l'Àterix Suris.
En aquest partit no falta gens de motivació, no? En primer lloc perquè sempre volem guanyar, sigui quina sigui la competició. En segon lloc perquè és Eurocup, estem fent un començament immaculat, perfecte, un grup molt difícil, anar 4-0 té molt mèrit i estar classificades ja matemàticament com a primeres de grup té molt mèrit, però el que volem és ja el següent, no? Tenim aquesta ambició d'intentar ser top 8 de tota l'Eurocup per saltar-nos aquesta ronda i a la vegada tenir un bon rànquing i factor pista en les possibles rondes que puguin venir. I a partir d'aquí, ja et dic, això ja és un indicatiu de totes les motivacions que hi ha en aquest partit.
Recta final, a veure què ens expliquen els nostres penyistes.
Bàsquet al dia.
Com una espècie de somni fet realitat.
A Ràdio Estel, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs ja podem saludar la Mary Sae dels Penyedictes de Badalona. Hola, Mary, bona nit.
Hola, bona nit.
El culer, el Marc Segura. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
I també l'Ernest Centelles, membre de la grada d'animació del Nou Congost. Hola, Ernest, bona nit.
Bona nit.
Escolta, Marc, em dius a la figura de Josep Lluís Núñez?
Home, és un president que, o sigui, jo per època l'he pillat poc, o sigui, el tinc més, el record que tinc més és el programa de la tele, la veritat, però és un president que, bé, a part de la primera Copa d'Europa de futbol, va ser el que va fer que la secció de bàsquet creixés. Això sí que ho... Vull dir, va ser quan el secció de bàsquet va començar a guanyar títols, a tenir grans jugadors, i només li va faltar la Copa d'Europa, que la jugoplàstica, doncs, ens va treure més d'una vegada.
Sí, i la de París del 96, del Tapi Legal de Montero.
També, aquesta sí.
Que aquella hauria d'haver caigut a les vitrines del Barça, però vaja, ja sabem tots com va de la pel·lícula.
Sí, són coses que, bueno, ja se sap. Els equips grecs, després vaig he llegit que la FIFA va reconèixer la grada.
Sí, però no et serveix de gaire.
Però no serveix de gaire, exacte.
Sí, sí. És un... Era un president, Ernest, carismàtic, no?
Sí, molt, molt carismàtic. Jo crec que sí, jo crec que és... És un... Bueno, va estar molts anys de president del Barça i, home, tothom fa errades, tothom comet errors, tothom, doncs, bueno, ningú és perfecte, no? I segurament que el president Núñez, doncs, va fer errors, com tothom. Sí, però jo penso que el balanç, jo penso que és molt positiu pel club.
Crec. Del 78 al 2000, sí, 22 anys, sí. El més longeu de la història, sí, sí, del club. No sé com se'l recorda per Badalona, Meri, el Josep Lluís Núñez.
Bueno, carismàtic, i també va morir ahir en Genís Llamas, president...
Després anava cap allà, però sí, digues.
Sí, bueno, ahir va ser entre l'entrada de les eleccions andaluses i la mort de dos presidents, pues, emblemàtics, cada un en el seu club, però clar, en Josep Lluís Núñez, molt més perquè ha sigut arreu del món, no? Més que Genís Llamas, que l'hem tingut a Badalona, i el que a nivell estatal. La veritat és que grans pèrdues, però la vida, pues, se'n segueix i uns se'n van i uns altres tot venen.
Sí, sí, llei de vida. Que... Una penya que, com diu la Meri, també està de dol, per la mort del president Genís Llamas, a qui abans recordàvem també aquí el Bàsquet al Dia, i de fet també l'escoltàvem. Però vaja, Marc, per acabar amb el tema Núñez, i ho parlàvem ara amb Andrés Jiménez, amb Jimix, que és el president que va... amb ell van despuntar les accions.
Sí, això no hi ha cap mena de dubte. Vull dir, el bàsquet és com van fitxar grans jugadors com, per exemple, vull dir, l'Aldi Norris... És quan es van començar a guanyar més títols, el Barça són les que va fundar la CB, i les seccions en general també. Vull dir, un exemple el tens amb l'embola amb Valero Rivera.
Sí, sí. Doncs que descansi en pau. Josep Lluís Núñez i també Genís Llamas, expresidents de Barça i Joventut, respectivament. I després de les finestres FIBA, aquest cada setmana que torna la Lliga Endesa, Meri, vosaltres dissabte contra Unicaja, a casa, a l'Olímpic.
Sí, partit dur i alhora pues, necessari d'estem de victòria, però bueno, serà un partit complicat i bueno, omplir l'Olímpic, esperem que sigui de gala i que per superar aquells menys 45 que vam fer fa dues setmanes.
Uh-huh. Vosaltres, Ernest, a Manresa, jugueu fora per la cinquena victòria a domicili, a la pista del Fuenlabrada.
La visita, bueno, com a tots els partits de la Lliga, no, són, les sortides són molt difícils i parada especialment, no? Una pista doncs, una mica a l'estil del Congost, no? Molt petita, amb la gent molt a sobre i molt complicat, no? A més, ens anem que venen, ells venen de... Em sembla que venen...
Doncs van perdre contra el Morabanc Andorra.
Venen de terra a casa amb Andorra,
sí,
sembla, no?
Sí, 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 sí.
Per això que és complicat que perdin dos partits seguits a casa, vull dir, però bueno. Veurem, no? Així que un bon partit i arribem al final amb opcions i ens en podem emportar la victòria. Veurem.
I el Barça que rebrà diumenge al Tenerife. Abans, però, Marc, dijous, Eurolliga, a la pista del Budugnos.
Sí, el partit de dijous és un d'aquests partits entre cometes se li pot dir trampa, perquè tu comptes que has de guanyar sí o sí, però és una pista on han caigut dos equips importants com són CSKA i Baskonia, que és un motiu pel qual el partit has de prendre seriosament, perquè és el típic partit on no tens res a guanyar, però sí que tens molt a perdre.
I més potser després o venint de perdre contra el Fenerbahçe divendres passat al Palau.
Bé, el partit del Fenerbahçe és un dels partits que pots perdre, perquè el Fenerbahçe està un pas per sobre, juntament amb TSK, i si a sobre tens un arbitratge com el de la Mònica, que ja sabem com és, i que et munta el seu numeret, doncs passa el que passa. Vull dir, ell no va ser, diguéssim, l'única causa, però sí que, entre cometes, va descentrar l'equip al segon quart.
I acabo amb tu, Meri, perquè el Prat, per desgràcia, no aixeca cap en aquest inici de temporada. Una victòria, 10 derrotes.
Sí, la veritat és que portem un inici una mica dolent. Esperem que puguem remuntar. Si la penya va ser menys 45 la setmana passada, aquesta setmana han sigut menys 43. I la veritat és que, bueno, l'equip està animat, que no arriben les victòries i tenim moltíssimes lesions, Artur Sagars i bueno, cada setmana hi ha un pilot de lesionats, però bueno, esperem que mica en mica la segona volta tinguem acabar amb algun partit guanyat algun d'aquesta primera volta i arrencar la segona amb molts ànims i amb moltes ganes de de guanyar i d'aconseguir estar a l'ACB a l'Eport.
A veure com va la setmana i com van els partits. Panyistes, feliç setmana, com dic, i ens escoltem el proper dimarts.
Gràcies, Joan.
Molt bé.
I abans d'acabar, dir-vos que els jugadors del Barcelona s'han visitat aquest dilluns els nens ingressats a l'Hospital Sant Joan de Déu, i a la NBA, Luka Doncic, rookie del mes a la conferència Oest, LeBron James portarà la seva història a Hollywood, segons expliquen des de Palco 23. Ho deixem aquí. Gràcies al José Matosas, al control, Xavi Pagan a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà dimecres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.